Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Reprenem el tema de la setmana que dediquem avui a Tots Sants. Després de parlar de moniatos, castanyes i panellets, el que farem ara és acostar-nos a la vessant tradicional i religiosa de la castanyada i del Dia de Tots Sants. És per això que des de Ràdio Sant Sadurní, el nostre company Miquel Cuenca conversa amb mossèn Carles Catassús.
Doncs en aquest espai del tema de la setmana el que farem ara és parlar de la vessant més cultural i també religiosa d'aquest dia 31 d'octubre i també del dia 1 de novembre, dia de Tots Sants. És per això que avui ens acompanya el mossèn de la parròquia de Sant Sadurní, el mossèn Catassús, al qual saludem des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní i també li diem bon dia. Què tal?
Bon dia, gràcies, bon dia.
Com hem comentat, tractarem una miqueta la vessant més cultural i religiosa. Entenc, i vostè m'ho pot corroborar, que la celebració d'aquests dos dies era bastant diferent fa uns anys a com es celebra ara.
Sí, clar, totes les coses agafen formes diferents, i aquesta també. També, sí, home, sobretot des de que existeix aquí el Halloween, no? Que li dona una vessant totalment diferent.
En quin sentit li dona una vessant diferent a la festa?
Bueno, perquè aquí la tradició europea més nostra, mediterrània, o no sé com dir-ho, de la castanyada, no? És una mirada a la mort, diguéssim, de record, pot ser també de pena, però en cap pas de por ni de aquesta mirada més truculenta, no sé com dir-ho, no? I, clar, són dues visions de la mort molt, molt, molt diferents. El Halloween i la nit i la por i les carbasses i això, pues no formava part del nostre imaginari, diguéssim, no? De tal manera que es crea com dos visions, no? Una mica contraposades.
Parlarem del dia 30 d'octubre, però també ens referim, no, de l'1 de novembre. Molta gent potser amb l'arribada del Halloween es centra més en el 31 d'octubre, però l'1 de novembre també dins de la nostra cultura i dins, com ha comentat també, de l'àrea mediterrània i el nostre territori, també és un dia molt important, el dia de Tots Sants.
Sí, sí, sí. A nosaltres va lligat amb el dia 2, perquè el dia 2 pròpiament és el dia dels difunts. El que passa que, com que era un dia, bueno, és un dia que no és festiu, doncs ja des de fa molts anys la gent aprofita el dia 1 per anar als cementiris, no? Per tant, sí que és el dia 1, el dia d'anar als cementiris, però pròpiament és el dia 2. Eh?
I el dia 31 d'octubre té a veure en l'àmbit cultural i religiós, pot ser amb el repic de campanes per tal d'anunciar després el dia 1 de novembre?
Bueno, de fet, nosaltres aquí no fem diferència amb això. Aquí ho fem quan és un difunt, quan hi ha un enterro, sí que té el toc de difunts, no? Però si no, tots dies fem el servei el mateix. Sí.
Una miqueta acostant-nos ja al tema més tradicional, en l'àmbit de la castanyada, què s'acostuma a fer o què s'acostumava a fer fins ara, el dia 31?
Bueno, la castanyada té aquest element que és cultural, però també té vestigis religiosos, no només cristians, sinó anteriors, perquè els panellets no deixen de ser uns pastissets que recorden cultures antigues que quan creien que la persona viatjava a l'altre món, no? Els hi posaven menjar pel viatge. I aquests, després han vingut els panellets, però els pastissets que es posen, no, es posaven, vull dir, en els difunts, d'aquí han derivat els panellets. Sí, sí. Les castanyes perquè és el producte de l'època, no?
Una miqueta des de la parròquia de Sant Sadurní encara celebreu aquestes dates?
Sí, bueno, com tothom, no hi ha diferència. Amb això culturalment encara se segueix, sí, sí.
Abans, potser, en aquestes dues dates que comentem, dia 31 d'octubre i dia 1 de novembre, quin era el que potser, dins més de l'àmbit religiós o cultural, es podia celebrar en el sentit de recordar-ho que sigués un dia més important?
Bueno, és que el 31 és la vigília. I llavors, això ja depèn... És com el Nadal, saps? Que per Nadal hi ha gent que fa la nit, el sopar de la nit és el gran àpat, i hi ha gent que el gran àpat és el dinar. Doncs jo crec que això és el mateix. És a dir, hi ha gent que fa la castanyada el 31 al vespre, però és en referència a l'1, no? I hi ha gent que ho fa el dia 1 a l'hora de dinar. Vull dir que jo crec que amb això no hi ha diferència, cadascú o cada família ho fa a la seva manera, no?
Com hem comentat a l'inici, la celebració ha canviat, potser no radicalment, però sí ha tingut un canvi amb la introducció de, per exemple, el Halloween. Però ara, si li sembla, a mi m'agradaria viatjar una mica al passat i per poder saber vostè com celebrava el dia 31 d'octubre i, d'altra banda, també com celebrava l'1 de novembre, per tal de veure una miqueta quines poden ser les diferències que podem trobar en anys anteriors ara mateix.
Bé, no, jo no he fet cap diferència. Sempre ho hem celebrat més el que és la castanyada el dia abans, el 31, no?, el vespre, i després el dia 1, pues, anar al cementiri. No ha variat amb això, eh?
Una miqueta des de la parròquia també us ocupeu o us organitzeu juntament amb el consistori, amb l'Ajuntament, per tal de l'ampliació d'horaris dels cementiris durant aquestes dates?
Sí, bueno, hi ha cementiris que són els que són municipals, com el d'aquí Sant Sadurní, que això se'n cuida l'Ajuntament, i nosaltres el que fem és una pregària el dia 1 a la tarda, de la qual, recordem, ho fem al cementiri, i és obert a tothom, vull dir, a l'aire lliure, i és una pregària en la qual sobretot recordem la gent que ha mort des del Tots Sants de l'any passat, i els citem fins i tot amb els noms i cognoms, que sempre acostumen a estar al voltant de les 100 persones.
Quina hora és o quina hora seria per tal de...
A les 5 de la tarda, a les 5 de la tarda.
O sigui, el dissabte 1 de novembre a les 5 de la tarda.
A la tarda, cada any fem aquesta pregària al cementiri, sí.
I abans he comentat el tema de la parròquia, més per saber una miqueta si des de la pròpia parròquia feu accions durant el dia 31 d'octubre o durant el dia 1 de novembre, aquesta última, ja m'ha respost també amb aquesta pregària que feu al cementiri, no sé si de cara al 31 d'octubre feu algunes accions des de la parròquia.
No. Específic és la pregària als cementiris. I l'altre, doncs, a l'església fem les misses de Tots Sants i les misses dels difunts, normal, com si fos un diumenge, doncs, normalitat, celebrem de la festa, clar.
Doncs nosaltres que arribem a la recta final d'aquesta entrevista, el que sí que m'agradaria que fes seria una miqueta explicar per vostè què significa, primer, el dia 31 d'octubre, la vigília del dia de Tots Sants, i després, d'altra banda, el dia 1 de novembre, el dia de Tots Sants, dins la nostra cultura i tradició pròpiament dita.
Bé, per una banda hi ha aquesta coincidència que és expressa, perquè es va posar expressament aquesta festa a la meitat de la tardor, que és quan la tardor comença a refrescar de veritat i les fulles cauen, no?, i el dia s'escurça. Tot això forma part de l'ambient de Tots Sants. I per això ja indica que la brevetat del temps i la proximitat de la fi de les coses, no? És un temps per pensar més en tot això. Per tant, l'enclau de les dates no està pensat perquè sí, eh? I després, doncs, tant el dia 31 com el dia 1, jo crec que és un bon moment per reflexionar sobre la mort, però viure-ho amb esperança, sobretot els creients, no? Perquè tenim un missatge que va més enllà de la mort. No ens quedem en els cementiris, creiem en la resurrecció. Per tant, és un dia de tristor, perquè porta el record dels que ja no hi són, però també per molta gent és un dia d'esperança, no? En el missatge que l'Església ens porta.
Doncs nosaltres que hem escoltat el mossèn Carles Catasús de la parròquia de Sant Sadurní, aquí li desitgem d'aquí uns dies una bona vigília del Dia de Tots Sants. I
gràcies.
També un 1 de novembre, on també fem el recordatori aquest que a les 5 de la tarda al cementiri hi haurà una pregària per aquest Dia de Tots Sants. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
I la darrera protagonista de la secció d'avui l'anem a buscar a Canal 20. Allà, el Raimon de Cara conversa amb una professional que ens permet saber com viuen les floristeries aquests dies.
Conversem amb Teresa Alzina, de Germinova. Teresa, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Entenem, Teresa, que segurament després de Sant Jordi, que està a un altre nivell, de ben segur que Tots Sants és un d'aquells moments de l'any en què les floristeries més feina teniu, és així?
És així. Tots Sants és quan també una mica el món es para per nosaltres.
El món es para?
Bueno, tenim molta feina i llavors és com pares tota la resta i et centres en la diada de Tots Sants, no? El món es para, vull dir que hi ha molta feina i llavors ens hem de centrar només en això.
I quins són els productes que més sortida tenen uns dies com aquests, per Tots Sants?
Mira, Tots Sants, la flor per excel·lència és el crisantem, que desperta amors i odis a parts iguals. És una planta que per Tots Sants venem moltíssim, ja sigui en planta, ja sigui en flor, que és com la flor per excel·lència del tribut als morts, i durant l'any aquesta flor, doncs, pel mateix motiu, no, la gent no vol saber res, no? El dia l'endemà de Tots Sants, aquesta planta no costa molt de vendre. Després també tenim la rosa i el clavell, que són dos clàssics. La rosa, com sempre, és universal durant tot l'any, també és molt, molt, molt per Tots Sants, i el clavell. Clavell blanc i vermell són, bueno, és com la tradició.
I heu notat algun canvi d'hàbits al llarg dels anys? Se segueix mantenint la tradició d'anar a visitar els difunts i de portar flors al cementiri per Tots Sants?
Sí, és una festa molt clàssica i que no dona gaire peu a masses novetats. Al final és un públic bastant gran el que segueix aquesta tradició. No és com potser les fires de Nadal o de Sant Jordi, que són més transversals, no? Que agafa tant canalla de 16 com persones de 60. El Tots Sants és una celebració que arrossega moltíssima gent gran. Hi ha poca gent jove que porti flors al cementiri. Llavors, i no hi ha gaires novetats. Les flors són molt clàssiques, tothom... a més, hi ha... la gent que porta un tipus de ram sempre vol el mateix tipus de ram. Hi ha molta tradició, no dona gaire joc a innovar.
Tot i que ens consta que alguna vegada ho heu intentat.
Sí, vam tenir una època amb un florista que va voler donar com uns tocs diferents, amb colors diferents, flors diferents, i realment no... costa moltíssim. La gent és... A més, el que ens trobem any rere any és que la gent et fa el mateix encàrrec. O sigui, el que sol portar pues, al cementiri dos rams de rosa de 6 o clavells blancs i vermells i vol dos rams de 8, cada any demana el mateix. Mai canvia, no sempre. Demanen cada any el mateix, exactament el mateix ram que l'any anterior. I això és el 95% dels clients.
I heu tingut, recordes, algun encàrrec curiós per aquestes dates de Tots Sants? Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
Nosaltres no fem corones, i llavors les corones són molt més exagerades. Junta la gent una mica fa més compres més exòtiques. Nosaltres fem rams i jardineres i això, no fem corones, i doncs una mica sempre és el mateix. No tenim rams gaire especials, així, no recordo cap.
El que sí que apuntava és que cal ser, entenem, per tant, molt curosos en la compra del producte, del crisantem, per exemple, perquè si no, després de Tots Sants no hi ha venda.
Sí, és una compra que fa de mal gestionar, de mal planificar, perquè a més devem molt també de la pluja, perquè nosaltres tenim ens fiquem davant del cementiri aquests dies previs, i clar, va molt també sobre si fa mal temps, doncs, com sempre la gent surt menys, no? I vens menys. I són plantes que són flors que, a part de que són flors i són precederes, perquè tenen un termini, són flors que es venen realment només per aquesta diada. Que no, són rams que només fem per Tots Sants. Que no, són combinacions que no les treballem la resta de l'any.
Ho apuntaves ara, també feu parada davant del cementiri de Vilafranca.
Sí. Bueno, és la gràcia perquè realment doncs, la gent va allà i així ja compra, ja entren i no han d'anar amunt i avall amb els rams i ja doncs, trien. I molts et porten també ja directament, a vegades perquè els hi facis tu, en els seus en els conos o en jardineres i ens els hi fem tal com ells volen en els seus, amb el que ells ja tenen per poder-ho posar on ho hagin de posar, no?
Per tant, la majoria de compres fa en la parada de davant del cementiri?
Sí. El 90% de les compres es fan allà, sí.
I el que assenyalaves abans sí que és una tradició que es manté amb els mateixos paràmetres, però que no hi ha entrat massa la gent jove.
No. Realment costa moltíssim veure algú jove portar flors al cementiri. Bàsicament és gent gran i gent gran i doncs venen potser a vegades amb la neta o amb la filla i que veus que quan la persona gran desapareix, la filla o la neta no segueix venint. Perquè a més és una venda molt de tradició, és a dir, sí que hi ha gent, per exemple, que jo què sé, si quan es mor la parella, doncs volen reproduir el ram de núvia, no? Per exemple, i llavors sempre venen i reprodueixen el ram del núvia, el ram que es van casar amb la parella, no? Encara doncs, que ha traspassat. I doncs, són coses així molt sentimentals. Tenim a vegades no, clientes que volen estar allà amb el ram i no, així no, i fan moltes rectificacions. Aquesta flor no m'agrada gaire, canvia-me-la, posa'm aquesta, no? I molt personal, hi ha molt de sentiment en aquests encàrrecs, molt.
Uh-huh. I a diferència d'una diada com Sant Jordi, que sí hi ha renovació, doncs que hi van entrant els joves i hi ha molts canvis, sí. El que comentaves doncs, és molt diferent doncs, per Tots Sants.
És que no té res a veure. La fira que tenim de Nadal, no? Que dona marge a tantíssimes novetats. Al contrari, és que si no tens novetats, no vas bé, perquè és el que la gent busca per Nadal, no? Regalar el gui o l'avet, i com que normalment ho regala la mateixa gent, no? Pues, el que ho regala la sogra o la mare o tal, volen fer alguna cosa diferent. Igual que Sant Jordi, no? La gent busca la novetat. I en canvi aquí és totalment el contrari. La gent busca exactament el mateix cada any. I encara que presentem a vegades coses diferents, només hi ha res, un tant per cent molt petit que s'atreveixi a sortir una mica de la regla.
I de mitjana, quan ens podem gastar portant flors al cementiri?
Home, des de mitjana, no sé, entre 20 i 25 euros, més o menys, això és un dir molt així, perquè pots fer rams des de 7 euros fins a rams de 30 euros. Però entre 15 i 20 euros pots tenir perfectament rams bonics i macos i de més. El que passa que ja depèn de la flor. Si vols rosa és un preu, si vols clavell és un altre. Hi ha uns tipus de crisantems més cars, però bueno. I també hi ha molta gent que no vol els rams fets, que ens compra la flor i es fan ells els rams, perquè bueno, també hi ha aquest punt així més nostàlgic o més personal de fer-s'ho un mateix, no? Que això no ho trobem tant. Quan és un aniversari, ningú et demana la flor per fer el ram ell per l'aniversari de la persona. I, en canvi, per portar al cementiri, sí, que s'ho volen arreglar ells. Que jo suposo que hi veuen com, no? Si hi ha la seva mà entremig, doncs com més dedicació, no ho sé, no? En algun sentit suposo que deu anar per aquí, però molta gent ens compra la flor i fa ells els ramets. I no ho veiem amb les altres celebracions, que això ens passi.
I el fet de que el dia 31 sigui divendres i el dia 1 de novembre dissabte condiciona d'alguna manera les vendes? Fa que la cosa canviï respecte a altres anys que sigui el dia 1 intersetmanal?
Jo crec que no, perquè és una cosa com tan clara. Tu vols això igualment, sigui el dia que sigui. I hi ha molta tradició també, la gent que va el dia 31, vindrà el 31, la gent que va el 1, recollir el ram el dia 1, independentment de si és dissabte o divendres. No hi veiem, no és una data que, igual que en Sant Jordi sí que ens marca moltíssim la data, Tots Sants no, perquè la gent és superfidel a aquesta data i no veiem massa canvi. És més amb la pluviometria, que faci un mínim de bon temps, perquè si no, sí que, com que tot és intempèrie, és complicat. Però no tant amb el calendari.
I, per tant, les visites al cementiri i les compres es concentren el 31 i l'1.
Sí, 30, 31 i 1, els 3 dies. Hi ha molta gent que li agrada fer-ho abans, així és el dia de Tots Sants, que és com el dia en si, doncs ja el tenen bonic. I hi ha molta gent que va el dia 1. Això depèn de cada un i la seva tradició. Però sí, és aquests 3 dies. i encara que hi hagi una mica més de venda els dies abans, és quasi bé anecdòtica.
Doncs ens volíem aproximar com viuen des del sector de les flors aquestes diades, aquests dies de Tots Sants, a través d'aquest testimoni de la Teresa Alsina de Germinova. Teresa, moltes gràcies per explicar-ho, que vagi molt bé i fins la propera.
Merci a vosaltres.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Els panellets i les castanyes són clàssics, ha quedat clar, així que acomiadem aquest tema de la setmana amb una cançó clàssica, El tren de mitjanit.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Junts proposarà al Parlament la rehabilitació dels edificis socials de l'Ateneu Agrícola i el Centre Agrícola de Sant Sadurní. Aquest dimecres, la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya debatrà una proposta de resolució presentada el passat mes de juny pel grup parlamentari de Junts per Catalunya en relació amb la rehabilitació dels edificis socials de l'Ateneu i el Centre de Sant Sadurní d'Anoia. La iniciativa proposa instar el govern de la Generalitat a mantenir reunions periòdiques amb l'Ajuntament de Sant Sadurní i els representants de les dues entitats, amb l'objectiu d'acompanyar-les en el projecte de rehabilitació integral dels seus espais socials. A més, la proposta demana la col·laboració del govern per facilitar un acord de cessió parcial dels immobles a l'Ajuntament que permet impulsar la recuperació i millora de les instal·lacions. També s'hi planteja la participació econòmica de la Generalitat per fer front a les obres d'adequació d'un teatre a l'Ateneu i d'un auditori al centre, tots dos amb una capacitat mínima de 300 localitats. El grup de Sant Jaume dels Domenys Som Mainada penja al seu canal de YouTube cançons per recuperar la festivitat de Tots Sants. La massiva popularització als últims anys de la festa de Halloween ha fet que s'hagi creat una disjuntiva entre aquesta celebració anglosaxona importada o la tradicional festa de la castanyada. No obstant això, des del projecte musical Som Mainada, nascut al Baix Penedès, recorden que no és necessari confrontar les dues festes, sinó que aposten per tornar a omplir de sentit la celebració de Tots Sants, i ho fan de la manera que millor saben, a través de les cançons. Una manera d'entroncar el present amb tradicions musicals passades, ja que, tal com recorda Roures, en alguns pobles fins i tot s'utilitzava la cançó de la Serra Vella, que originàriament es cantava a mitja quaresma com a cantarella també per Tots Sants. Les cançons que es poden trobar al canal de YouTube de Som Mainada estan pensades perquè els docents les puguin treballar a l'aula durant aquesta època de l'any i explicar d'aquesta manera que a Catalunya, per aquestes dates, també hi ha hagut tradicionalment fantasmes, carbasses i caramels. Nova sessió de la visita teatralitzada al castell de Sant Martí. L'èxit de les visites teatralitzades al castell durant la Fira Sarroca Medieval, interpretada per actors i actrius del municipi i escrita i dirigida per l'autor martinenc Ramon Grau, va provocar que hi hagués gent que no va aconseguir entrades a cap de les 14 sessions que es van representar. Per aquest motiu, el proper 16 de novembre s'oferirà una nova sessió a les 11 del matí dins dels actes de la Festa Major Petita. Les entrades tindran un cost de 5 euros i s'hauran d'adquirir prèviament a la tintoreria d'Estaca o a la pastisseria Xarel·lo. En el cas que es tornin a exaurir les entrades, es contempla la possibilitat de programar més sessions. El celler Pere Ventura cedeix al Vinzeum part de l'obra Encanyissadament, de Fèlix Plantalec. Des de l'actualització de la proposta cultural i expositiva del Vinzeum, inaugurada el passat novembre, el Museu Vilafranquí incorpora l'art com una de les claus per entendre i aproximar-se a les cultures del vi. Per aquest motiu, i atenent a la voluntat del mateix autor de l'obra, el celler, que n'és propietari, Pere Ventura, ha cedit de manera temporal l'obra Encanyissadament, de Fèlix Plantalec. L'aula de tas del Vinzeum, on s'exposa l'obra esmentada, va ser l'escenari escollit per la signatura de l'acord de cessió el dimarts passat. L'obra és una de les més significatives de la trajectòria de Plantalec. És una pintura sobre taula de l'any 2008, realitzada amb tècnica mixta i composada per 8 mòduls de 2 metres d'alçada per un d'amplada cadascun. El museu n'exposa 6 mòduls. Els altres dos s'exposen als espais del celler Can Bas, propietat de Pere Ventura. L'acord d'una vigència d'un any, prorrogable, permetrà gaudir de l'obra en un entorn privilegiat del nou Vinzeum, l'aula de tast ubicada a la planta noble del Palau Reial. Mentre l'acord sigui vigent, el museu en garantirà la difusió, la seguretat i la correcta conservació.
Penedès en xarxa.
Amb la Bernadet Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, farem un cop d'ull al que ens proposi. Bernadet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sempre ens acompanyes a les acaballes de mes per presentar el cop d'ull del mes següent, en aquest cas de novembre.
Sí, és una cita, bueno, molt agradable. Aquest mes, el tema que hem triat a la biblioteca és habitatge, perquè resulta que el mes d'octubre ja vam tenir una exposició sobre el tema de l'habitatge, perquè l'octubre va ser el mes de l'habitatge, i a més, per segon any consecutiu, les biblioteques i llibreries de la comarca de l'Alt Penedès col·laborem amb el Consell Comarcal exposant llibres d'aquest tema. Com que encara queden un parell d'activitats del cicle que ells fan, que es diu Programa Galeria 2025, doncs en faig referència, perquè són prou destacables com per recordar-les. La primera és una conferència que es diu Préstecs hipotecaris i ajuts per joves, avui a les 7 de 7 a 8 de la tarda, a les sales Zasi del Casal, a la Rambla de Nostra Senyora, i passaran el dijous 30 d'octubre a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca, la Biblioteca Neus Català i Pallejà, passaran la pel·lícula Nomaland. Aquestes són les dues activitats que resten del cicle aquest de sobre habitatge.
I anem a remenar llibres, que és el que ens agrada. N'has portat moltíssims, perquè avui els ha portat literalment fins a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Una pila.
Sí, bé, i no els he portat tots, eh?
Doncs aquí tenim unes quantes piles, eh? Sí. Agrupades per temàtiques.
Sí. És que les altres vegades les comentava, però m'agrada també poder-los
fullejar. Tenir-los a prop, no? Tocar-los i obrir-los.
Començaré amb el que es diu El segrest de l'habitatge. Aquest és un llibre molt nou, de Jaume Palomera, que es diu Per què és tan difícil tenir casa?
I aleshores, ui, si té la resposta, és la pregunta del milió.
No és, aleshores, a la contraportada diu, com a subtítol una mica, o com a destacat, diu, no és el mercat, és un joc manipulat. I aleshores diu, explica que viure a les nostres ciutats és com jugar una partida de Monopoly manipulada. Uns quants acumulen moltes propietats, mentre la majoria lluita per no quedar-se fora. El resultat, una societat cada cop més desigual, on ara o no pot marcar el teu estil, el teu destí. Doncs, bueno, és un prou actual i és un llibre. El Jaime és doctor en Antropologia Econòmica de la Universitat de Barcelona i de l'Institut, és un dels cofundadors de l'IRT-IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
I el llibre no és cap totxo, eh?
No, a més és que és recent, del 2025, de l'abril del 2025. Després també hi ha de Jacob Stringer, Llogateres Unir-vos, com la lluita sindical pot resoldre la crisi de l'habitatge. També és un llibre molt nou.
És curiós que tots juguen amb el carbassa, eh?
Sí.
N'hi ha uns quants que utilitzen el carbassa a la portada.
Sí. Diu, ell explica, la contraportada diu que les darreres dècades la lluita per l'habitatge ha fet emergir un nou sindicalisme. Que és, bueno, explica tot aquest moviment per fer front al que explicava l'altre llibre. No venen a ser bastant
complementaris,
sí,
no?
Sí, això mateix. Després hi ha un que es diu Els senyors del boom, de la Gemma García Fàbrega, que explica, ella és periodista, conjuntament amb Ramon Bernils i amb altres, que es tracten sobre el tema d'aquí, en el seu moment, als Països Catalans. Diu, qui i com va fer diners durant la bombolla immobiliària als Països Catalans?
Deu ser del grup de periodistes Ramon Bernils.
Sí. I aquest llibre no és tan nou, però com que sembla, és del 2014, però som que sembla que tornem a estar dins d'una bombolla immobiliària, si no ara estem a punt.
A punt, oi? Tot ho sembla indicar, sí.
Doncs, malgrat això, com que m'ha semblat que era interessant nomenar-lo. Després n'hi ha un altre, que de José García Montalvo, es titula De la quimera immobiliària al colapso financiero, crónica de un desenlace anunciado. I també explica, diu, el mercado inmobiliario se ha detenido en seco, el sector financiero está colapsado. Clar, com el tema de l'habitatge està molt vinculat a aquest sistema financer que es basa en l'especulació, no? Diu, l'actual crisi immobiliària i financera probablement sigui l'aconteciment econòmic més vaticinat de tota la història. I, bueno, aquests són molt interessants per entendre d'on la situació en què ens trobem.
Perquè estem així.
Sí. Després hi ha D'aquest tema n'hi ha més perquè hi hauria... Però busco vivenda, compro alquiler, evitant problemes, bueno, uns quants altres. Però aleshores, voldria fer referència al tema de la legislació d'habitatge, perquè nosaltres, algun dels exemples que tenim de llibres és la Ley de Arrendamientos Urbanos, edició actualitzada del 2019, això a nivell de l'Estat espanyol, i després a nivell de Catalunya, la Llei 18-2007 del dret a l'habitatge. El tema és que, clar, tot el que fa referència a lleis van... Si no tens l'última edició, l'última versió...
Estàs obsolet, no?
I aleshores, a part de fer la referència de que nosaltres tenim aquesta llibre sobre legislació, vull parlar de que... Ja us he parlat alguna vegada de la Biblioteca Virtual, que és una web on hi ha tots els recursos les 24 hores del dia de la xarxa de biblioteques de Barcelona, i en aquest recurs, que és la Biblioteca Virtual, hi ha coses tan interessants com un enllaç a la web Aranzadi. Aranzadi és una empresa que recopila lleis, que fins ara, clar, abans que hi haguessin les tecnologies, estaven editats en paper, i que també ho fan, però ells tenen una web que a través amb el carnet de la biblioteca i a través d'aquesta biblioteca tots els usuaris de les biblioteques poden accedir a aquestes lleis. Aquest recurs aquesta base és una base de dades de lleis, diguem.
Molt pràctic.
Sí, i aleshores recordem que per accedir a la biblioteca virtual es pot fer, primer et demana o el DNI, o sigui, s'ha de tenir carnet de la biblioteca. Per accedir-hi pots entrar amb el número del carnet de la biblioteca o bé amb el DNI, i després una contrasenya que cadascú s'ha de crear, es pot crear a través de la biblioteca virtual o bé, si venen a la biblioteca, els explicarem com ho han de fer. Qualsevol recurs de la biblioteca virtual s'hi accedeix d'aquesta manera. I aleshores, dintre de... Hi ha un apartat que es diu col·lecció, després dintre de la col·lecció un que es diu recursos multimèdia, i dintre de tota de la carpeta recursos multimèdia doncs hi ha això, l'Aranzadi. I aquí, doncs, posant, per exemple, busques habitatge, doncs surten tota la legislació a nivell de Catalunya, d'Espanya, que fa referència a aquest tema.
I tenim altres piles de llibres, perquè són piles avui a la taula de l'estudi per comentar, llibres d'aquests més tipus àlbum, amb fotografia, amb una estètica cuidada...
Sí, aquest és un... Hi ha coses molt boniques perquè... Per exemple, n'hi ha un que es diu Cases hechas a mano y otros edificios tradicionales, arquitectura popular. Com aquí és l'arquitectura popular a tot el món, eh? Exemples amb dibuixos, com es construeix amb fang, amb canyes... L'arquitectura tradicional, en realitat, té molt en comú a tot el món, eh? Que utilitzen els materials que tenen més a mà.
Més a l'abast, no?
Clar, si vius en un lloc que hi ha pedres, doncs fas les cases de pedra. Si vius en un lloc que hi ha fang doncs, i les canyes, doncs fas servir el que tens més a mà. Després un altre
I
llibre...
I aquest totxo.
Sí, aquest és molt... Bueno, trobo interessant que es diu Cases de poble, evolució, arquitectura i restauració dels nuclis urbans, rurals. És un... Bueno, és... Clar, és tot el patrimoni de les masies de Catalunya, que és una pena veure com els estem deixant molts degradar i s'haurien de cuidar perquè és el llegat de la història que tenim aquí. Per exemple, surt la foto de Guimarà, que és un poble per jo el tinc especial estimació perquè el meu avi era de Guimarà. Però qualsevol... Bueno, els ponts... El pont de Beget... O...
Sí, en paper coixé, ben il·lustrat.
I aleshores hi ha, per exemple, el tipus de finestres de les gòtiques, les més de l'època romànica, el tipus de parets, com... Bueno, és un llibre per mirar-se'l amb calma. I...
Per dedicar-li una bona estona, sí.
Després hi ha Guia de Catalunya, Catalunya, Guia d'Arquitectura Moderna, del 1880 al 2007. En el que surten és com un compendi amb fotografies de cases des de modernistes fins a la Casa Puig, de l'Ametlla del Vallès. Després n'hi ha una altra que es diu Les piscines, però en canvi n'hi ha... que surt la típica de...
La Casa Batlló.
El pavelló a Montjuïc, el pavelló que el van reconstruir, de fet, de l'exposició universal, que era del pavelló d'Alemanya.
De Mies van der Rohe.
Sí, clar, aquest és un referent important. Després, alguns, la Torre Atalaia, o bueno, els llibres i cases que... la Sagrada Família, des de modernistes fins a l'època del racionalisme, de l'arquitectura, cada un té la fotografia i la fitxa d'aquella casa, d'aquella edificació, vaja. Continuaria explicant sobre molts llibres. Per exemple, destaco el que es diu Guia completa del co-living, un altre que diu 50 coses que debes saber sobre tu comunitat de vecinos. Això és important perquè, clar, els que vivim...
en vertical?
Sí, doncs saber com es gestiona. I després també un llibre sobre el Feng Shui, perquè vull destacar que, a més, hi ha llibres i revistes que fan referència a arquitectura, decoració i organització de les cases, per exemple, el Feng Shui o diferents mètodes d'ordre, i com, bueno, és, encara queda molta cosa.
Tot un món per recórrer.
Sí, a la biblioteca, per suposat.
I tant. I passem, com sempre, també una estoneta per la sala infantil, perquè podria semblar que no, però d'habitatge també has portat una bona pila de contes.
Sí, perquè és que buscant, clar, hi ha llibres que inclús no tenen records de que els tens. Hi ha Cases del Mundo, que és un conte que explica diferents coses, com són les cases, una mica les tradicionals. Després un conte que es diu Jo visc aquí, que també surten... des dels iglús, aquests, és amb lletra lligada pels nens que estan aprenent a llegir amb lletra lligada. Hi ha des de les cases de la Índia, que estan pintades de color blanc, les altres d'algun país que són amb fetes amb fang. Després hi ha La casa dels animals, que és un conte, també, que clar, és que els animals també es fan les seves cases. I explica que n'hi ha els que els ratolins entre que es viuen al camp, doncs, es fan com es construeixen uns nius, després els ocells, com les orenetes, per cert, destacant perquè a la biblioteca en tenim uns quants de nius d'orenetes.
És
nostres, veritat. Les nostres amigues. Continuant, també hi ha un altre llibre que es diu Construccions animals, aquest ja és molt gran, però també és com els animals es construeixen les seves cases, des dels ruscs, de les abelles i les vespes.
En fotografies.
Sí, que n'hi ha uns que es diuen terrissaires, perquè jo n'he vist, realment sembla terrisses, de peces de terrissa. Després n'hi ha des dels els que fan cases temporals, com amb fruita.
Aquest és un àlbum de sí, gran tamany, eh?
Els que viuen sota el subsol, els talps, alguns altres, clar, hi ha uns que viuen com si visquessin al metro, els que es camuflen, els que fan les formigues que fan unes construccions gegantines. També, clar, és que no només les persones construïm. I després un que es diu La vivienda a través del tiempo, un La casa i un que es diu Cases con historia, que és fet per un japonès, Seiji Yoshida, que és un il·lustrador de còmics i fa referència a cases de còmics.
Aquests els teniu a la sala infantil,
sí.
I costa triar-ne un, perquè
sí,
tots són una passada.
Sí.
I aquest cop d'ull sempre continua proposant-vos activitats, en aquest cas pel mes de novembre.
Sí, començarem el dia 11 de novembre, a dos quarts de sis de la tarda. És una activitat que és per infants a partir de 4 anys i que... es tracta sobre el tema de la vinya. Es diu La casa del vi, perquè forma part del cicle de biblioteques amb D.O. que fem cada any, i també coincideix amb aquest mes de novembre, que hi haurà moltes activitats al voltant de la vinya i el vi. Bueno, és un mes atapeït aquí a la comarca de temes d'activitats sobre aquest tema.
Destacant el Festival Mos, no?
Clar, per
sobre.
Suposat. I aleshores, aquest és un conte que fa la companyia Un palumpa, que parla sobre l'hàbitat dels animals i també les condicions que fan falta perquè el vi es conservi i maduri com cal, i també, bueno, sobretot, com sempre, per gaudir del plaer d'escoltar històries. Després, el 22 de novembre, a les 12, tenim de nou les històries en anglès, que a gentilesa de de l'Acadèmia Helen Doron. Després, el dia 25 de novembre, a 6:15 de la tarda, la rateta voladora, que és una hora del conte familiar, i ho fa a càrrec de Mitja i Mitjoneta. És una versió lliure del popular conte del rateta que escombrava l'escaleta i que parla, que parla sobre de com posar límits a l'abús, el tema de l'assetjament, de la violència digital, a través d'un conte doncs es poden tractar aquests temes que són de tanta actualitat.
A partir de quina edat?
A partir de 3 anys. Tota aquesta informació la trobareu a la web, més ben detallada, i si fa falta inscripció prèvia, si no. I com cada mes, a partir del dia 1, s'obriran les inscripcions en aquelles activitats que calgui.
El dia 1 és festa, que és dissabte.
Aleshores, vol dir el dia 3.
Dilluns vinent.
Sí, el dia 3. Sí. A partir del dia 3 s'obriran les inscripcions.
I es poden fer tant fent un truc com acostant-se a la biblioteca, és
sí,
igual?
Sí, o enviant un correu electrònic.
També.
Sí.
I ens volies fer una recomanació final diferent.
Sí, perquè també parlant de la biblioteca virtual hi ha molt més recursos dels que recordem, i és que hi haurà un cicle que es diu Llegir Palestina, que tindrà dues dates en concret, el 13 i 20 de novembre, de les 15:30 a les 17:00, que és un taller que és com un club de lectura, però que es pot fer a distància. S'hi pot participar a distància i hi ha una inscripció, les persones s'han d'inscriure omplint un formulari que entrant a la biblioteca virtual si té accés. Aleshores, aquesta activitat, el dijous 13 de novembre, parlarà de conceptualitzar la qüestió palestina i la seva literatura, o sigui, el context històric, la introducció a la literatura de Palestina i un espai de preguntes i debat. I el dijous 20 de novembre, també de les 15:30 a les 17:00, en aquest cas es parlarà d'unes obres en concret i serà per aprofundir una mica més en la literatura palestina contemporània. I aleshores, per accedir-hi, doncs, a través de buscar la biblioteca virtual, que hi ha l'activitat aquesta, i ja s'accedeix al formulari per inscriure's.
Tot sovint hi ha activitats d'aquesta mena online?
Sí, però sí, de tant en tant hi ha coses. Hi ha clubs de lectura virtuals.
Ah, sí, també. Sovint.
Sí, sí.
A la Biblioteca Torres i Bages teniu el rècord de clubs de lectura, n'hi ha moltíssims.
Sí, més a més, segueixen tenint el mateix èxit que de sempre.
Sí, aquesta temporada també n'ha arrencat amb força.
Sí, sí, la gent amb moltes ganes, perquè és un espai de trobada, de comentar llibres, i després s'acaba fent com un vincle d'amistat. És una manera també de crear amics.
I acabem retent homenatge o parlant una mica del Premi Nobel de Literatura, que ja en tenim.
Sí. Dir el seu nom és una mica difícil.
No cal, no cal.
És un escriptor i guionista hongarès, Laszlo, i el cognom no m'atreveixo. La qüestió és que l'Acadèmia de Suècia el va anomenar, va dir que era per la seva obra captivadora i visionària, que enmig del terror apocalíptic reafirma el poder de l'art. I realment ho necessitem, perquè en aquest moment de història que estem tan trasbalsats tot pel que està passant, a més ara vaig sentir que a Barcelona hi ha, no m'ho he apuntat, però hi ha tot un cicle de dient això, de com l'art ens pot salvar. I estan fent diferents exposicions i que també vinculat amb això, aquest que coincideix, no? Coincideix o no, perquè és clar, en aquest moment tan dur, l'art, la música, hem de buscar espais de poder respirar.
De respir, sí, sí. I, a més, segurament, com passa sempre, ara que ha guanyat el Nobel de Literatura, les editorials de casa nostra s'afanyaran a mirar si tenen obres seves traduïdes, si no, buscaran aquests drets i aviat podrem llegir-lo.
De fet, aquests grans premis serveixen, a part de que per la persona que el rep és un gran honor, per rescatar autors que ja fa anys que publiquen i potser els teníem oblidats i tornar-los a treure dels prestatges.
Una nova oportunitat, sí. I tant. Bernadet Hortal, gràcies per aquest cop d'ull, que vagi bé el novembre. Ens retrobem a final de mes.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Que el dia neixi d'altres clars.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol del campo, un nudo de madera caiga.
Sempre és un plaer escoltar l'excantant de Presuntos Implicados, la Sole Jiménez. Amb aquestes aguas de marzo tancarem aquesta segona hora. Una mica de publicitat, el butlletí de les 11 i seguim amb el català al carrer, el concurs i regalant les exploradores de mar.
Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo es el fin de la espera. Es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas. Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan. Es el fondo de pozo, el final del camino y en el rostro la sombra de la soledad. Esclavo, es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la leña, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es apoyo rara, un rincón en el campo a la luz de la mañana, son las aguas de marzo cerrando el...